sèrie d'instruccions. Per tant, ara mateix, diguem, no hi ha un ordre directe sobre els directors de centres, no? Que, de fet, a més a més, estan obligats per jerarquia a complir que disposi el conseller, no? Uh-huh. Altra cosa serà, diguem, que aquest conflicte evolucioni, no? I en algun moment es dirigeixin ordres directes contra alguns directors de centre. De fet, ho hem vist, no? En altres contenciosos de naturalesa anàloga, no?
Sí, sí,
com
sí,
els mandats han sigut directament a les direccions dels centres, no? I no en els consells. Per tant,
parlant de l'1 d'octubre, per exemple, no?
En alguns casos, diguem, en que aquest tema del 25% no és una cosa.
Ah, val, no? d'acord. Sí, sí, hi ha hagut sentències, diguem, en no? centres determinats, correcte?
En centres determinats, sí, uh-huh. sí. Per tant, no és un absolut descartable que això passi, però no és l'escenari que tenim aquest matí amb l'interlocutòria d'ahir. Naturalment, si continuem, diguem, en un escenari doncs, de no compliment d'acord amb el TSJ, doncs aquesta sentència, això es podria eventualment arribar a produir, sí.
Clar, en tot cas, diguem, ara tenim aquest període de 15 dies, un recurs, entenc que quan l'ordre d'execució dona un període de temps de resposta tan curt, tot el que és la resolució d'acceptació de recursos i avaluar-los i prendre una decisió, etc., es farà en un termini inferior a aquests 15 dies.
Sí, tot això succeeix. A veure, aquest recurs ara mateix té un termini de 5 dies per interposar-se. Sí. Això va ser notificat ahir, vol dir que ens anem a dilluns que ve. A partir de dilluns que ve es comunicarà a les parts, no? Per tant, a l'Administració General de l'Estat i també a Escola de Berlinde. Tindran 5 dies més per fer al·legacions. Ens portarà el següent dilluns, aproximadament, depèn de com es pratiquin les notificacions i de la diligència que tingui el tribunal. I després la sala tindrà 3 dies per respondre. Jo crec que aproximadament la resposta d'aquest recurs ens anem a la primera quinzena de juny, entre una cosa i una altra, sobretot perquè, malgrat que els terminis són breus, els terminis comencen a computar a partir de la notificació i això no sempre és automàtic, no? d'un pas en un altre.
En
no?
tot cas, en aquesta situació, professor, i tenint en compte que aquesta interlocutòria s'adreça directament al conseller, no? al departament, si no es compleix, a què s'exposa el conseller? Perquè la senyora Rosada parlava de la via penal, però jo he entès com a mínim que era a partir d'una denúncia o demanda que pogués posar aquesta associació, no? el conseller, per no complir, o és una qüestió automàtica per part del TSJ que pot obrir un procediment de caràcter penal al conseller? És a dir, què passa, diguem-ne, si passen aquests 15 dies i el conseller no ha enviat ordres precises i clares als centres per aplicar aquest 25%? En quin escenari ens situem?
Bueno, dependrà també una mica en part de quina sigui la resposta de la Generalitat. La Generalitat no es quedarà parada aquests 15 dies, sinó que plantejarà, diguem, algun tipus d'execució, no? En qualsevol dels casos, posem-nos en el pitjor dels escenaris, no? Que dir, escolti, nosaltres no pensem complir i no pensem fer absolutament res. Doncs probablement seria advertit, novament, no? I llavors entraríem en un hipotètic, si finalment doncs, no es donés compliment a cap tipus d'acció, un hipotètic delicte de desobediència, no? De fet, és un escenari amb una certa analogia al que vam viure amb el president Torra i les pancartes, no? És a dir, no va donar compliment a un mandat, no? Uh-huh. En aquell cas de la Junta Electoral Central i es van incoar unes actuacions per un delicte de desobediència que va acabar amb la inhabilitació del president Torra. No? Bueno, pues, sí, insisteixo, la Generalitat no fes absolutament res, que jo descarto que això succeeixi, crec que intentarà donar compliment d'alguna manera en aquesta sentència, doncs ens podríem trobar eventualment, no?, que es passessin actuacions al Ministeri Fiscal per un eventual delicte de desobediència. No? Aquest seria un escenari, però jo el descarto, insisteixo, amb caràcter immediat. No? Que abans hi haurà advertiments previs i probablement hi haurà una actuació de la Generalitat en alguna direcció, no?, per intentar donar una certa cobertura a tot plegat.
Una darrera qüestió. S'havia parlat molt quan es va conèixer aquesta sentència de qui tenia i qui no tenia la potestat de demanar l'execució d'aquesta sentència. Es parlava que havia de ser doncs una de les parts, no?, que havia estat directament implicada en el procés. Quina lectura en fa vostè de que s'hagi donat per bo com a part implicada, diguem-ne, no?, i amb potestat per demanar l'execució d'aquesta sentència a l'Associació per una Escola Bilingüe a Catalunya?
Sí, aquest és jo crec un dels elements no polèmics, no?, des de la perspectiva jurídica. No? De fet, ahir, no?, recordem, no només era Escola Bilingüe, sinó que també era Vox, d'alguna manera, que sol·licitava l'execució forçosa. La sala diu, escolti, Escola Bilingüe és una associació representativa d'interessos i, per tant, està legitimada. Vox és un partit polític, té altres vies, diguem, per canalitzar aquest tipus de representació. No li admeto, en el segon cas, no?, aquesta legitimitat. A més, es va produir una discussió jurídica sobre el fet de si els pares no podien o no podien, no? D'alguna manera també instar l'execució, la sala entenia que sí, però hi ha dos vots particulars que no. Per tant, d'alguna manera, tot aquest aspecte de la legitimació és important i jo crec que serà discutit en els recursos. No? Recordem que en aquesta contenciós no estem dirigint el conflicte en una escola concreta que identifiqui un grup concret d'alumnes afectats per la decisió de si s'ensenya o no s'ensenya el 25% de castellà, sinó que estem parlant d'un conflicte per inactivitat del conjunt de l'administració educativa que té efectes en relació al conjunt del sistema educatiu català, no? Per tant, home, és rellevant qui té aquesta capacitat per impulsar això, tinguent en compte que, a més, l'actor que havia impulsat el contenciós no és ni més ni menys que l'Administració General de l'Estat, i, per tant, seria el normal, el lògic, que fos l'Administració General de l'Estat, escolti'm, que decidís si pertoca o no pertoca impulsar una execució forçosa d'aquesta naturalesa, no? Per tant, aquí hi ha un dels elements importants, rellevants, que si bé és cert que en altres ocasions s'ha donat legitimitat a aquest tipus d'entitats quan es parlaven d'un conflicte focalitzat i localitzat en una determinada escola, no? És més qüestionable, no?, que tingui legitimitat per qüestionar el conjunt, no?, del sistema educatiu en relació a l'adoptació d'aquestes mesures, perquè evidentment no tenen la representativitat, diguem, del
conjunt. Bàsicament perquè sorprèn que se li doni la representativitat col·lectiva, no?, de la societat.
Correcte.
Quan
correcte.
No ho demana l'Estat, que en principi és qui hauria de vetllar, justament per l'interès comú, no?
Ah, exacte. És a dir, escolti'm, qui ostenta la representació del conjunt dels ciutadans són les administracions públiques, que hem elegit democràticament, no? Per tant, home, és més que dubtós, no?, que una entitat, que tindrà un conjunt de socis, no?, que pugui, no?, prendre decisions que afectin el conjunt, no? És a dir, una cosa és que discuteixin o qüestionin, doncs, decisions singulars que els afecten amb ells i una altra és que qüestionin el conjunt, no? Per tant, jo crec que aquest és un dels temes que probablement es plantejarà en el recurs de reposició per part de la Generalitat i, en fi, veurem si després, doncs, hi hagués marge per un eventual recurs de cassació al Suprem, però insisteixo que seria únicament en relació al tema de la legitimitat. En cap cas es podria entrar a qüestionar el tema de fons.
En Josep Maria Guerra és professor de Dret Administratiu a la Universitat de Girona. Professor, un plaer escoltar-lo.
A vosaltres.
Com... Que vagi molt bé. Passen 7 minuts i mig al punt de les 9 del matí. Va, que farem una pausa per la publicitat i poden començar a dir també la seva en Joan Serra, l'Alberto Gómez i el Dani Guillem i seguirem escoltant a protagonistes aquest matí, evidentment els sindicats de l'ensenyament, mestres i professors que poden ser directament afectats de com acabi aquesta situació i que estan ja demanant també garanties al conseller, en aquest cas, perquè no es canviï el sistema educatiu a Catalunya, però també, evidentment, perquè estiguin, en aquest sentit, absolutament blindats els directors dels centres com a últims responsables d'aquesta escola. Una petició que hem escoltat ara informatiu està arribant des de l'escola pública, però també, i especialment, des de l'escola concertada. Va, que en seguirem parlant després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo.
Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Vinga, va, que obrim el temps de tertúlia a les 9 i 11 minuts d'aquest dimarts, que és 10 de maig. Un dia d'estiu, un dia de sol a tot Catalunya i un dia ben remogut des del punt de vista de l'actualitat amb aquesta decisió, amb aquesta execució immediata de la sentència ordenada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al govern català i que ho ha tornat a remoure tot d'aquí uns minuts la Dolors Llobet, que és la secretària d'Estudis, Cultura i Memòria de Comissions Obreres, també la Iolanda Segura, la portaveu nacional d'USTEC, el sindicat majoritari de mestres a casa nostra. Anirem passant pel programa per dir-hi la seva, entre d'altres protagonistes, però també amb ganes d'escoltar avui el Dani Guillem. Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ben tornat en Joan Serra. Com anem, Joan?
Bé, molt bon dia.
Bon dia a l'Alberto Gómez. Alberto, bon dia.
Bon dia.
Què tal? Vinga, va, a veure, un primer comentari sobre aquesta qüestió que ens ocuparà pràcticament la totalitat de la tertúlia d'avui, perquè evidentment les arestes en són moltes i de diverses, però vaja, va, anem per parts. D'entrada, el que més us cridi l'atenció a cadascú de vosaltres i després anem fixant cadascun dels aspectes.
Jo crec que el diagnòstic està bastant clar. Vull dir, la mort del model d'immersió lingüística de l'educació catalana comença el 9 de juliol del 2006, que és la data de naixement d'un partit que es diu Ciutadans, que neix amb un relat i amb un discurs que tots sabem que ve del no-res i que no existeix, que és que crea un fals conflicte dins de l'escola catalana amb el tema lingüístic i aconsegueix representativitat parlamentària, i a partir d'aquí tot va increixendo i s'hi afegeixen altres formacions que per gelos electoralistes veuen que s'han de sumar al carro, Partit Popular, i a partir d'aquí comença a aparèixer tot un teixit d'organitzacions, moviments, activismes i demés, que també s'assuma a tot el problema, i comencen a aparèixer denúncies que al principi les podem comptar amb els dits d'una mà, tranquil·lament. Per tant, com a estratègia comunicativa, com a construcció d'algú des del no-res, jo crec que un 10, no? Llavors, hem arribat, jo crec que ara sí, a la defunció d'un model, que almenys jo he crescut amb aquest model i per mi és un model d'èxit, i després, si voleu, ens podem referir a les notes de mitjana de llengua castellana a Catalunya i a altres comunitats autònomes que tenen més d'una llengua. I si hem de buscar culpables, jo crec que tu abans t'hi referies, Pol, i és evident. Aquest problema neix el 2006, juliol del 2006, va increixendo, i jo crec que el principal error que fan les formacions catalanes que han defensat un model d'immersió lingüística des de fa més de 30 anys és enrocar-se i dir el català no es toca. Vale, perfecte, però és que tens un problema que va creixent. Tots sabem que ve del no-res, però va creixent. Amb la qual intenta buscar-te un relat alternatiu, intenta buscar una solució alternativa, un, que garanteixi que el model es manté, i dos, que el que fa sigui apaivagar tot aquest soroll, no? Això no ho fa. no ho fa cap de les formacions que té responsabilitats de govern, que crec que són gairebé totes. PSC, Esquerra, Iniciativa, durant els dos governs tripartits. Convergència i Unió, quan encara existia, tant en el govern d'Artur Mas com en els governs anteriors de Jordi Pujol, no ho fa. I ara, doncs, és com els nens quan no fan els deures, saps? Que l'última nit abans de... Papa, no he fet els deures. I de per demà tinc això, això, això i això. Pues, és el mateix que li ha passat a la política catalana. I ara què farem? Un recurs? Perfecte. Vinga, pilota endavant, recurs, intentem retrasar... No, home, posem determinades coses que són molt serioses, com és un model d'immersió lingüística que funciona per damunt dels partidismes, i m'estic referint molt especialment a Junts per Catalunya, i que signin ja i que aprovin ja, no sé si era una proposició de llei o un decret, no me'n recordo del format legislatiu, però que ho aprovin ja, i matem ja, sisplau, per
sempre... El decret, tu vas referir al decret que està bloquejat, diguem-ne, al Parlament.
Sí, perquè Junts per Catalunya el té bloquejat perquè necessitava més temps per...
Un decret.
Per pensar-hi si era la fórmula, no era la fórmula i el contingut. Tirem endavant ja i intentem solucionar aquest tema d'una vegada per totes.
A veure, Alberto. I el Joan, òbviament.
A veure, comentaves que era un problema que no existia. Jo no sé si no existia del tot o si hi havia petites parcel·les o petits episodis en determinades escoles que puntualment podien existir. Però, evidentment, que el problema tan gros que s'ha fet on estem ara... potser sí que no existia, no? Almenys jo tinc la sensació, com a ciutadà, com a pare, de que petites parcel·les o petits episodis o, en escoles puntuals, sí que podia haver-hi algun petit problema, però no el problema que ens hem trobat actualment. Dos, el Dani parlava de partidismes. Evidentment que aquesta, no?, aquesta lluita l'han fet seva cada partit, però no crec que, sobretot Junts, no hagi demostrat una alçada de mires. I tres, i acabo, ho vaig dir aquí una vegada, no m'agraden els representants polítics que insten o diuen clarament de no acatar sentències tribunals. I no dic que aquesta, sinó en general, perquè si no estàs quasi alentant a la ciutadania a que quan a tu no et vagi bé una sentència, no la catis.
Joan.
A veure, aquí hi ha diferents situacions. Després segur que podem parlar de com es troba el model d'immersió lingüística, però jo crec que n'hi ha una primera, que és que els jutges actuaran. Per què actuaran? Perquè hi hauran denúncies, o n'hi ha, residuals, com deia en Dani, però després perquè hi ha la llei Wert derogada, hi ha la Constitució, hi ha la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, que consagra la preeminència del castellà en el conjunt de l'Estat. I amb aquest marc legal, doncs és molt probable que sempre hi hagi algun jutge que consideri que pot emetre sentències en aquest sentit. Ara som en el 25% de castellà. Ningú diu o pot assegurar que això no sigui en crescendo i que algun altre dia es demana un altre percentatge que sigui superior al 25%. Per aquest marc legal, aquesta situació que descrivia. Llavors, si estem d'acord que el model d'immersió ha estat un model d'èxit, que jo crec que necessita una actualització des de fa molt temps, però és un model que ha funcionat, perquè és un model, jo crec, de cohesió social, perquè posa la llengua catalana al centre, però és un model clarament d'integració i que persegueix la igualtat i no la desigualtat. Si estem d'acord en això, jo crec que aquí l'única solució, perquè com que els jutges continuaran actuant, cal un acord polític. I un acord polític no de part, sinó un acord polític ampli, transversal, amb voluntat de pervivència, amb voluntat d'actualització i de compromís amb la llengua. I ara mateix això no hi és. Ara ens referíem al decret. Aquesta resolució, aquesta interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya enganxa el govern sense haver aprovat el decret que va anunciar que faria i el Parlament sense aprovar la reforma de la Llei de Política Lingüística del 1998, després de tres acords posposats. És a dir, hi han hagut tres moments en què aquest acord es podia haver aprovat al Parlament i no s'ha aprovat. Jo no sé si aquest és un bon acord i si aquest acord és l'acord millor que es podia pactar al Parlament per contribuir a aquesta aliança que jo crec que és necessària transversal al Parlament. Però és un primer acord en què inclou molts actors polítics i una part important de l'art parlamentari. Jo crec que sense això, sense un acord polític previ, és molt difícil començar la feina. I jo crec que la situació als jutjats no canviarà.
Passa que de l'acord polític, jo aquest matí deia... Hem fet una mica un lambant, diguem-ne, amb això del català. És a dir, Junts per Catalunya, els Comuns, Esquerra Republicana... no? Junts, els Comuns, Esquerra Republicana i el PSC van estar negociant el decret.
La reforma de la llei de política lingüística.
Reforma de la llei. Dos mesos. No una setmana, dos...
Dos mesos.
Dos mesos. Mm-hmm. Junts per Catalunya hi tenia un representant. Dos mesos, treballant-lo.
Dos mesos de treball discret.
El van acordar. Es van fer una fotografia i després Junts se'n va despenjar. Vull dir, a mi, perquè m'entenguis, jo ho dic planer, a mi em sona a l'envant, no? Vam fer un acord, vam parlar, vam fer una comissió tècnica als Jocs Olímpics i llavors vam dir que no ens agradava, diguem-ne.
Jo diria més, Junts per Catalunya tenia un representant coneixedor del sistema educatiu, bastant coneixedora,
vull dir, molt coneixedora. Consellera.
Consellera d'Educació, mestre de professió, per tant, sabia de què estava parlant i sabia com estava blindant el model d'immersió lingüística, jo crec.
Vull dir que hi ha una qüestió, diguem-ne, de fons, de plantejar-se, escolta'm, què està passant, i sobretot què està passant després. Perquè aquest decret, diguem-ne, l'hem anat posposant, allò està pendent de que la mesa li doni sortida, i no se li dona sortida des d'abans de Setmana Santa. I vam dir, vinga, li deixarem un marge, que passi la Setmana Santa, i va passar la Setmana Santa, i han anat passant setmanes, i estem a 10 de maig, i avui deu haver-hi... Mira, avui potser el fan cor d'urgència, no em consta.
Però ja us sona, no? La història de prendre un acord, no? D'arribar a un acord discret o no, i que quan veus Twitter fas enrere, no?
És que aquí, jo crec que hi ha elements que no són casuals. És a dir, aquí hi ha dues qüestions. Una, la iniciativa del govern en forma de decret, que es va anunciar un decret que es volia consensuar amb la comunitat educativa en un termini de 8 mesos, o 12 mesos, és a dir, el termini màxim d'un any, i aquest decret encara no s'ha aprovat, i ara el govern, aquest període que va anunciar, vol fer-lo més curt i aprovar-lo abans que sigui finals d'any. I, mentrestant, guanyar recursos, perquè guanya temps fins al final del curs escolar i, per tant, la no aplicació de la sentència en aquest curs. Aquest és el panorama des del punt de vista del govern. Llavors hi ha el punt de vista del Parlament, que és aquest acord parlamentari ampli per la reforma de la llei de política lingüística. Que jo crec que aquest acord no es pot deslligar del procés congressual de Junts. I és molt difícil que ara es produeixi aquest acord. És molt difícil. En un context en què les relacions entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol estan lesionades per l'espionatge, en què els càrrecs de Junts que aspiren a la direcció s'ho juguen tot el 4 de juny, avui hi ha d'haver un acord per això, perquè els estatuts ho marquen, és molt difícil ara que hi hagi aquest acord ampli en defensa de la immersió, perquè s'hi barregen masses elements. Malauradament. Però això és així. Jo crec que aquest és el gran dèficit que tenim al davant, perquè és que els tribunals continuaran actuant. I si no des del punt de vista, des de l'escenari de la política, no s'actua perseguint aquest acord transversal, a mi jo veig moltes dificultats perquè hi hagi aquesta protecció, aquest blindatge que diem del model d'immersió.
La Dolors Llobet és la secretària d'Estudis, Cultura i Memòria de Comissions Obreres a Catalunya. Senyora Llobet, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com diria vostè que estem ara mateix a Catalunya amb aquesta interlocutòria del TSJ al govern català?
Bé, a nosaltres ens preocupen tres coses. La primera, aquesta tardança amb la modificació de la llei de política lingüística, nosaltres la vam valorar positivament en funció de dues qüestions. Si és que una mica preservava l'esperit que va portar a tenir el model d'immersió lingüística a Catalunya, que és el tenir l'ampli consens amb el que es va aconseguir quan es va implantar a Catalunya, i per tant valoràvem en aquest sentit com a positiva. I per tant, doncs el fet de que ens sembla que per tàctica política doncs això no s'hagi portat encara a l'aprovació, doncs al final perjudica el català i perjudica la comunitat educativa, que és la que està una mica en el punt de mira d'aquesta qüestió. I les altres dues coses que ens preocupen és que si no es va per aquesta modificació legal i per portar aquest màxim consens, al final acabarà el conflicte, primera, en la responsabilitat dels equips directius i dels professionals dels centres, i en segon lloc ens preocupa molt que el conflicte també i la polarització arribin a l'escola, perquè nosaltres sempre hem preservat l'espai de l'escola i el model d'immersió preservava aquest espai de l'escola, no ho feia dues línies. I, per tant, aquest és un dels temes que a nosaltres ens preocupa, i per això demanem als partits polítics, en primer lloc, doncs, que hi hagi que acceleren aquesta modificació i que actuen amb responsabilitat i que mirin una mica més en el mig i llarg termini, sobretot amb l'objectiu de preservar la llengua catalana com una llengua bàsica de lo que és el model lingüístic del nostre país.
El conseller deia ahir que els directors dels centres d'aquest país no han de fer res, no han de tocar el model educatiu, malgrat que hi hagi aquesta interlocutòria del TCJ. Els directors de centre d'aquest país tenen motius per estar neguitosos avui?
Nosaltres pensem que l'ofensiva que hi ha en contra del català també per motius polítics no s'aturarà amb una interlocutòria i anirà buscant sempre el punt on te pugui portar el conflicte. I, per tant, doncs, els equips directius tenen una responsabilitat amb el model lingüístic i amb el model educatiu del seu centre i, per tant, han d'estar absolutament protegits. És veritat que el conseller va dir que assumia tota la responsabilitat, però a nosaltres ens sembla que han de tenir més garanties. I després, l'altra qüestió, desenvolupar i actualitzar el model d'immersió lingüística, perquè realment els darrers anys s'ha fet poc per actualitzar pedagògicament aquest model i, per tant, pensem que també és una assignatura pendent, també vol dir posar recursos. És no només ha de ser voluntat dels mestres de que parlin català en l'aula, sinó que aquí han d'haver recursos per assegurar que ningú quedi enrere a les aules d'acollida lingüística, perquè tota la gent i tots els infants i joves que de vegades es van incorporant en els centres educatius perquè venen procedent de la immigració i s'incorporen més tard que no pas els primers anys, doncs també tinguin aquesta oportunitat de gaudir del català com una llengua d'integració i de cohesió en el nostre país.
Sorpresa, senyora Llobet, per la interlocutòria del TCJ?
No, era una cosa que estava... O sigui, la mateixa sentència ja deia que apressava que es fes aquesta aplicació una mica dient que la Generalitat tampoc havia fet els deures quan li tocava. I, per tant, era una cosa que estava clara que vindria per aquesta via. Tard o d'hora vindria una resolució. Per tant, sorpresa cap. Malauradament, aquest temps que hem anat perdent amb la modificació de la llei de política lingüística crec que era el que ja estava... Vull dir, era una cosa que estava esperada i, per tant, una mica també ens sap greu que hàgim arribat fins aquí i jo crec que, a més, molt per tàctica política.
Li sorprèn, però, que un jutge o tres jutges, no, diguem-ne, perquè en aquest cas l'interlocutòria doncs, hi ha dos vots particulars... Tres que no instin a prendre una decisió que obliga a canviar el curs quan falten, què, 5 setmanes per acabar-lo, el curs?
Home, ens sembla això, juntament amb la sentència, un despropòsit, perquè realment els tribunals i la justícia s'ha de dedicar no entrar en els projectes lingüístics, a més, a sobre amb una sentència quan s'ha canviat sobre una llei que ja ha estat derogada i, a més, entrant en temes de, diríem, educatius, que jo crec que no els hi correspon. Per tant, és tot un despropòsit i és una mica també, jo crec, un reflex més de lo que ha sigut la judicialització de la política en aquests darrers anys que estem vivint aquí.
Senyora Llobet, gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Estel.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. La Dolors Llobet, que és la secretària d'Estudis, Cultura i Memòria de Comissions Obreres i qui per part d'aquest sindicat ha estat al capdavant de la secció d'ensenyament d'educació durant tant i tant de temps. És que no deixa de ser sorprenent, i jo ara li feia aquesta pregunta perquè si s'acabés aplicant en 15 dies, estem parlant d'una sentència que està ordenant complir una llei que està derogada i que obligaria a canviar la llengua d'una assignatura quan a aquesta assignatura li queden 5 setmanes de curs.
És un despropòsit.
És que per això no passarà.
És que és un despropòsit. Però per això, precisament, i jo discrepo amb una cosa que ell acaba de dir.
Ell és en Joan,
En Joan, sí. Els oients, que clar, aquí ens estem veient i ells no ens veuen. La política se li demana una sola cosa. Se li ha demanat sempre una sola cosa. És cert que el descrèdit de la política ha anat en augment en els últims 10-15 anys, però se li segueix demanant una cosa que ja se li demanava, que és ha de ser útil. Ha de ser útil per als ciutadans. Per tant, jo no estic d'acord amb el que diu en Joan de mesclar aquí l'espionatge, posar-lo pel mig per haver de retreçar el Congrés de Junts per Catalunya. No, no, a mi aquest triangle de les...
Jo no dic que hagi de passar així, dic que això...
No, no.
És així.
Però jo no estic d'acord amb que això hagi...
Jo tampoc.
Hagi de passar així, no? Vull dir, llavors, la política ha de ser útil. Jo hi pensava la setmana passada amb la votació del decret al Congrés dels Diputats amb el posicionament d'Esquerra. Esquerra aquell dia va demostrar que no és un partit útil, o aquell dia no va ser un partit útil. Cosa que els bascos sempre ens demostren que són més intel·ligents, perquè ells són útils. I ells sempre pensen en el pragmatisme d'allò que els hi pot aportar el seu posicionament. Fins i tot Bildu.
Sí, però amb això, llavors, jo crec, Dani, que
amb això han de ser útils.
Però, sí, però jo crec que en això en qui s'ha de posar el focus és en la justícia i en els jutges que fan la resolució. És a dir, entenent i comprant bona part de la teva tesi, qui està dient... Té vostè 15 dies perquè l'escola a Catalunya canviï i ha de ser ja, en 15 dies, quan el curs s'acaba, és un jutge que, de la mateixa manera que escriu això, sí, podria haver-li ordenat al conseller d'Educació, per exemple, que tenia 15 dies per enviar a les escoles exactament els canvis que s'han d'aplicar en el currículum perquè a partir del dia 5 de setembre a l'escola en català, a l'escola a Catalunya, hi hagi el 25% de castellà, per exemple. És a dir, els mateixos jutges que ho han redactat ho podrien haver redactat d'una manera o ho poden haver redactat d'una altra.
Ningú està posant en dubte l'estupidesa de la justícia.
No, no.
Ningú. O sigui, això és, crec que és
un fet. No sé si és estúpid o no és estúpid. Jo el que dic, diguem-ne, és que...
No respon al sentit comú.
Ens trobem moltes decisions judicials que són estúpides perquè no responen al que realment passa al carrer. Sí, però... Precisament per això la utilitat de la política. La política ha de compensar. No sé si què deia abans, si has estat tu, Pol, o una de les persones que has entrevistat, que parlava de que la justícia ve a compensar no sé què de la política, o l'estupidesa de la política, o no sé qui ha estat. Però una frase més o menys així, que jo he pensat, bueno, i l'estupidesa de la justícia? Clar, per això la independència, vull dir, aquests dos pilars han de mantenir una tensió i s'han de... Un no pot trepitjar el terreny de l'altre. És evident que ens estem trobant que un està trepitjant el terreny de l'altre, però això ja fa molt de temps. Però és encara més necessitat de que la política sigui útil i faci les coses ben fetes.
Jo crec que en això hi estem tots d'acord. Ara el que no podem obviar és que hi ha elements que afegeixen a distorsió o no, tot plegat.
No hauríem d'intervenir.
Però malauradament es produeixen. Una altra cosa és que tots estiguem d'acord, jo crec que tots estem d'acord, que la política ha de ser útil. En aquest moment en què estem, serà útil si es persegueixen acords transversals. Jo crec que ara mateix aquest és el gran interrogant de si això es pot produir. Ara, el que no podem fer veure és que enmig d'aquest escenari no hi ha elements que distorsionen i que poden fer que això no es produeixi.
Jo recordo una entrevista a un dirigent de Ciutadans després de les eleccions, les últimes eleccions generals, que va haver una segona tongada d'eleccions i que van passar de 57 diputats als que tenen ara, i recordo un dirigent de Ciutadans que marxava i que l'entrevistaven, no me'n recordo el nom, ho buscaré i el pròxim dia que vingui, us prometo que us diré qui era, que jo crec que va dir la cosa més sensata que li he sentit a un dirigent de Ciutadans mai en la vida, que és, li van preguntar, però què ha passat? Què ha passat perquè vostès passin de 57 a 10, entenen ara, crec? I la seva resposta va ser, pues molt senzill, que hem tret un resultat apabullant, perquè la ciutadania ens va donar la responsabilitat de formar govern, perquè per tenir aquest resultat has de formar govern, i nosaltres li hem enviat un missatge molt clar a la ciutadania. Som inútils. No hem treballat de forma útil aquell poder que ens heu donat, amb la qual cosa, com que li hem demostrat que som inútils perquè hem propiciat unes segones eleccions, ens han castigat. Per tant, aquí, que tothom vagi prenent nota. Vull dir, el descrèdit de la política està com està. Si la política no és útil, que després ningú es queixi.
Jo crec que podrien estar d'acord tots quatre de que tant la política com la justícia també hauria de ser útil, no? Dia rere dia. L'última persona que s'ha entrevistat, Pol, parlava del tema de les garanties, no? Jo em pregunto quants professors, evidentment quants nanos, no? Però quants professors ara, no? O després d'aquests últims mesos, no senten que tenen totes les garanties de que hi ha un govern o de que hi ha unes lleis, no? De que no els hi canvien el pas, no? Del dia a dia. És a dir, que ara no estan tan segurs del que havien de fer fins fa mesos. Uh-huh. I, evidentment, que suposo que més d'un professor culparà precisament a la política dient què heu fet perquè jo ara no tingui clar què haig de fer d'aquí a dues setmanes, no? O al curs que ve. I que pensi en la justícia i dirà, pues, suposo que tampoc estic molt d'acord en què heu fet, no? Perquè ara en canvieu el pas. A més, ja dic, a pocs dies de que acabi el curs, no?
A veure, abans parlàvem del sentit comú, no? El sentit comú diu...
Que és el menys comú.
Que és el sentit, a vegades. En Pol ho deia. És que no té cap sentit que es demani en el tram final del curs, en les setmanes que queden, que hi hagi un canvi en l'organització de les matèries.
Fins i tot ja pels nens, eh? És a dir, perquè jo a la senyora Lozada li he preguntat i em diu, bueno, és que no hi haurà cap problema perquè tothom parla... Diu, evidentment, per descomptat, els nens d'aquest país, si de cop i volta els hi diuen demà, escolta'm, ara us vamos a ensenyar a fer matemàtiques en castellà, no notaran res estrany. De fet, clar, una de les grans paradoxes de tota aquesta discussió és que els nens no notaran res estrany que els afecti l'ensenyament. Ara notaran que hi ha alguna cosa que no té cap sentit, que és que per què de cop i volta, diguem-ne, començaré a sumar 2 + 2 = 4.
No entrarem ara a discutir correcte. Si el 25% de castellà és una mesura pedagògica. Evidentment no ho és.
No ho és,
està claríssim. Però encara menys té sentit comú això aplicar-ho quan falten les poques setmanes que falten per acabar el curs. En el cas que tingués algun sentit la sentència, la interlocutòria, hauria tingut un cert sentit comú que això es plantegés de cara al curs que ve. Però això no passarà. Per què? Perquè el primer que farà el govern doncs, és presentar un recurs de reposició, després un recurs de cassació al Tribunal Suprem, i això, aquest temps, farà que, no? que s'estirganyi, no? tot el període fins a arribar al curs que ve. I, per tant, en aquest curs és pràcticament impossible que s'apliquin aquests canvis.
Sí, Joan, però estem d'acord que no té cap sentit
no té cap
arribar
sentit.
A aquest punt.
Sí.
Perquè les sentències, diguem-ne, com totes les feines les fan persones, no?, que poden dir, escolta, m'estic redactant aquesta cosa, els estic demanant, per tant, puc redactar-ho d'una manera o d'una altra, no?
Correcte.
Llavors ja tu pots redactar-ho ja dient, mira, això anirà l'any que ve, o pots redactar-ho d'una manera que saps perfectament que això entrarà en una espiral de recurs, contrarrecurs, contrarrecurs, no?
I llavors hi ha una altra qüestió, és que el TCJ li demana a l'inspecció del Ministeri d'Educació a Catalunya que garanteixi que allò s'està complint. Impossible. Impossible. Perquè no hi ha prou inspectors. De fet, és residual la presència del Ministeri d'Educació a Catalunya, perquè els més de 5.000 centres que hi ha a Catalunya, això es revisi i que es compleix. Una altra paradoxa, no? Però llavors, parlàvem de sentit comú. El sentit comú també diu que si tu saps que hi ha una amenaça judicial, que era previsible perquè tots ho sabíem i tots estàvem pendents de què passaria sobre això, doncs els temps de la política s'activin en consonància amb això. Per seguir el fil del que deien Dani, no?, de la utilitat. I els fils de la política no s'han activat en consonància amb el període que fixava el tempo judicial. I jo crec que aquesta és la recriminació que s'ha de fer a la política. Llavors podem entrar en si la reforma de la llei de política lingüística és la millor solució. Jo puc tenir els meus dubtes. El que segur que és imprescindible és que hi hagi un acord transversal. I per haver-hi un acord transversal, cada formació política haurà de cedir en alguna cosa.
I has de deixar de pensar només en la teva parròquia.
Uh-huh. Per descomptat, per això dic, i jo crec que no és un aspecte menor, com que això que diu l'Alberto és imprescindible, hem de tenir en compte els elements de distorsió que hi ha ara mateix sobre la política catalana, i aquests elements de distorsió, no els justifico, dic que els hem de tenir en compte per entendre què passarà o què pot passar. Simplement perquè si volem fer una anàlisi curada del que pot passar, doncs això s'ha de tenir en compte.
Són 9:15 a.m. Ara saludem a la Iolanda Segura i en seguim parlant de tot plegat aquí en temps de tertúlia. Abans, deixeu-me explicar-vos que ha descarregat un tren de mercaderies a França, a prop de Perpinyà, però això talla la circulació de trens entre Catalunya i França. Per tant, si algú ha de viatjar cap allà, doncs que sàpiga que es trobarà amb aquesta problemàtica. Renfe està garantint la circulació dels AVE fins a Figueres. Per tant, el servei es manté habitual entre totes les poblacions, diguem-ne, connectades per AVE fins a aquesta estació, i Renfe i l'SNCF, és a dir, el servei ferroviari francès, estan cooperant per gestionar a través de connexió per carretera entre les estacions de Figueres, Vilafant i Perpinyà el servei. bueno, aquestes coses que té compartir la via per mercaderies i passatgers, com que va tot pel mateix lloc, doncs quan descarrila un tren de mercaderies els passatgers han d'agafar l'autobús. És el que té les coses de les infraestructures, però vaja, vull dir que aquesta és la situació. Si heu d'agafar un tren per anar cap a França d'alta velocitat, sapigueu que arribareu a Figueres i allà us tocaria agafar un autobús per anar fins a Perpinyà pel descarrilament d'aquest tren de mercaderies. A veure, senyora Yolanda Segura, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ahir l'escoltàvem demanant garanties al conseller Cambray, seguretat pels responsables dels centres educatius del país i un no acatament d'aquesta interlocutòria. Sorpresa per l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya?
No, sorpresa no, perquè això ja té un recorregut. Ja venim de primer la sentència, després el rebuig, el recurs de cassació, de totes les sentències que han recaigut en centres educatius. A veure, sorpresa no, evidentment indignació total i absoluta, perquè no entenem doncs, que hi hagi aquesta persecució ideològica en contra doncs, del model d'escola catalana, en contra de la immersió lingüística, en contra de la vehicularitat del català. Això està clarament, doncs, persegueix uns objectius clarament, com ja he dit, ideològics, no té cap mena de fonamentació pedagògica i, per tant, doncs, la indignació que ens causa és molt gran.
Es veuen canviant el currículum en 15 dies per aplicar el 25% de castellà per acabar un curs al qual li queden 6 setmanes?
Jo no crec que ara es faci res ni es mogui res, i més tenint en compte que el senyor conseller, tot i que nosaltres ja sabeu que ens transmet poca confiança, doncs ha dit que ningú ha de tocar res. Està clar que el que hem de fer tots com a societat és desobeir aquesta sentència, és una sentència irracional i fora de lloc totalment. I a més donar un missatge a aquestes entitats i a aquests partits polítics que clarament doncs, han emprès aquesta ofensiva judicial, doncs dir-los que la societat catalana no pensa admetre aquesta ofensiva i que pensem desobeir-la des de tots els àmbits.
Però quin marge hi ha per aquesta desobediència, senyora Segura? Quin marge hi ha per aquesta desobediència? Perquè si es comença a notificar els directors de centre un per un que ho han d'adaptar, que és cada director de centre d'assumir aquesta desobediència?
Home, aquí qui ha d'assumir primer de tot la desobediència, qui se n'ha de responsabilitzar, és el Departament d'Educació.
Sí.
I l'única manera de fer-ho és no buscant subterfugis que ja s'han demostrat que no serveixen per res, per tant, que s'oblidi d'aquest pacte, bueno, aquesta proposta de modificació de la llei lingüística, i que el que ha de fer és regular aquest decret que està dient que pensen, doncs, redactar. Doncs aquest decret el que ha de fer és blindar la immersió lingüística, desplegar la seva implementació i fer-la complir, aquesta implementació.
Però hi ha marge ara realment viable per esquivar aquest 25% de castellà a l'escola? Ja no parlo d'aquesta interlocutòria dels 15 dies, però aquesta interlocutòria al final ve a donar compliment a una sentència. La sentència, més enllà de la discussió que pugui haver-hi sobre aquesta interlocutòria, ja està avalada pel Tribunal Suprem per tothom. És a dir, aquest 25%, d'una manera o altra, s'ha de canalitzar.
Aquest 25% s'ha d'obviar. Jo ho sento molt, jo torno a repetir. No podem acatar aquesta sentència, perquè si l'acatem, el que estem fent és enterrar la immersió lingüística i situar el català en perill de mort, que és el que està passant ara, realment. Ara ja tenim... La llengua que s'ha de protegir realment és el català. Per tant, a nosaltres, que si s'ha d'acatar... No, és que no contemplem aquesta possibilitat. Per nosaltres, l'única possibilitat és la desobediència, és no acatar aquesta sentència. D'acord? Llavors, això vol dir, doncs, no fer-ne cas.
No, sí, el que és desacatar, entenc, eh? Jo el que li demano, diguem-ne, és si realment i veieu un recorregut pràctic, veiem l'històric, diguem-ne, del que ha passat els darrers anys en aquest país, o des d'un punt de vista polític pot portar un conseller, podria portar un conseller darrere l'altre fins l'infinit, diguem-ne, als càrrecs de desobediència, però és que a partir del moment en què es comencés a demanar, com ha passat en ocasions anteriors, que fossin els mateixos directors de centre els qui ho apliquessin, quina viabilitat té aquesta proposta, senyora Segura?
És que en els centres educatius, si el Departament d'Educació regula la normativa, no? I sí, diu com han de ser els projectes lingüístics, els directors l'únic que fan és, diguéssim, és aplicar les instruccions que venen des del departament. Llavors, la responsabilitat màxima és el departament. Uh-huh. I si ve alguna ofensiva judicial contra una direcció, la direcció podrà dir, no, és que, a veure, jo estic, diguéssim, aplicant el que a mi se'm mana des de dalt que apliqui, igual que jo aplico els currículums. Uh-huh. En cap centre educatiu arribarà una ofensiva judicial per aplicar els currículums, per estar aplicant uns currículums determinats, no? Perquè aquest currículum ve determinat per l'administració, i els centres, les direccions, no tenen més remei que portar-lo a terme fil per randa. Altra cosa és quina...
Passa que la llei educativa de Catalunya dona aquesta capacitat als directors, no? És a dir,
dona la capacitat de tu fer una metodologia o una altra, sí, els currículums els has de complir. Uh-huh. Vull dir, això és prescriptiu. Igual que els horaris, igual que...
Sí, entès.
Són prescriptives. L'altra cosa és la manera en què tu apliques. I com que la llei ja regula que tu tens aquest marge, tampoc et poden venir a dir res en aquest sentit.
Doncs,
en temes lingüístics passa el mateix. Aquí el problema és que no tenim un projecte lingüístic, diguéssim, unitari per tots els centres educatius, i el que se'ls diu és que en base a les orientacions tu pots fer una mica... A l'obrador té un projecte lingüístic. Per això hi ha aquestes sentències a sobre dels centres educatius. Val? De totes maneres, tenim unes lleis que sí que estan dient que el model d'escola catalana és la immersió lingüística i que el català és la llengua vehicular. L'ALEC ho recull així, tal qual. Però mai s'ha fet complir això. Mai s'ha fet complir. Llavors, aquí està el problema. Aquí han anat aquestes, diguéssim, entitats i aquests partits polítics han anat en aquest sentit de dir, com que no estàs, ni l'administració ho fa complir ni ho està vetllant, ara aquí nosaltres anirem al més dèbil, no? Anirem a sobre el més dèbil. Aquí l'administració el que hauria de fer és protegir aquests centres, tenint doncs, un suport jurídic en aquest sentit, això està claríssim. Que no admetem nosaltres és que el Departament d'Educació faci complir aquesta sentència, perquè ha estat, a més, contradint les seves pròpies lleis. Això ja... per una banda. Que s'ha de fer qui és, ells ja saben no, quin camí, quin recorregut jurídic han de seguir, que els segueixin, que vagin fins a les màximes conseqüències, i aquí el que ha de fer ara és aplicar la immersió lingüística, protegir-la, blindar-la, i que el català continuï sent la llengua vehicular. Perquè, ja et dic, per dos motius, el català és la llengua que s'ha de protegir, i això hi ha dades sobre la taula que ho demostren, i per altra banda, el català sempre ha sigut una eina de cohesió social, i la immersió lingüística el que ofereix és una igualtat d'oportunitats a tot l'alumnat, i això de cap manera ho podem perdre.
La Iolanda Segura és la portaveu nacional d'USTEC. Senyora Segura, gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia. A veure, el Dani que havia aixecat la mà, l'Alberto i el Joan.
Aviam, jo crec que ens equivoquem amb l'enfoc i jo crec que sí que amb la finalitat, però amb l'enfoc ens equivoquem. Jo no estic d'acord amb el llenguatge que ha utilitzat la Iolanda Segura: protegir, blindar, desobeir, defensar. Que això no és una guerra.
Ofensiva.
Que això no és una guerra. Vull dir, tenim uns instruments, tenim un Parlament, tenim un govern. Legislem? Legislem? I fem el que deia en Joan, actualitzem el sistema d'immersió lingüística al segle XXI, perquè sortim al carrer i tot ha canviat, i la societat canvia, la societat evoluciona, i el model educatiu també ha d'evolucionar amb el que passa al carrer. I jo no estic dient... Jo he defensat el model d'immersió lingüística i el seguiré defensant, però, per favor, legislem, busquem una alternativa que sigui viable, que sigui útil i que ens doni una sortida de tot això. I dit això, jo volia obrir un tema i ho he estat mirant arran d'escoltar l'entrevista amb la senyora Losada, ho he estat buscant. Vull dir, motiu pedagògic, ni un. Tu mires les notes de mitjana de castellà de selectivitat, de Balears, Comunitat Valenciana, Galícia i País Basc, que són comunitats autònomes que tenen més d'una llengua, que tenen dos llengües. Catalunya no té res a envejar. Tenim un 6,48 de mitjana a les últimes dades registrades, les del 2020. Balears, un 6,08. Comunitat Valenciana, 6,66. Galícia, Feijó suspèn aquí, 5,91. Galícia, eh? Galícia és molt idiosincràtic, perquè la defensa que fa el Partit Popular del gallec a Galícia i com s'ha posicionat amb el català aquí el Partit Popular amb aquest tema, dius, hola, perdón, àrbitro a l'hora, què estem fent?
Feijó segur que no farà el discurs de Casado, ja t'ho dic ara.
I País Basc, un 6,7. Per tant, on està aquí el motiu pedagògic? No existeix. És com aquella gent que em defensa que separar nens i nenes també té un motiu pedagògic. No el té. No el té.
A veure, Alberto i Joan.
No, estic molt d'acord amb el Dani, el to d'aquesta última intervenció de la teva entrevistada. Home, parlant d'ofensiva, no? De defendre, atacar... No? També deia que no hi havia un projecte lingüístic i la solució que no n'hi hagi un projecte lingüístic no és legislar, com diu el Dani, sinó no acatar o demanar als directors que passin completament de les lleis. I quan deia lo d'ofensiva, bueno, una ofensiva judicial, els tribunals estan pel que estan, no? I tu pots acudir com a ciutadà, com a institució, com a escola, com a govern, pots acudir i a veure què diu la justícia sobre el que reclames. Però tal com insistia abans, a mi el que em fa pena, diguem, o em preocupa és la falta de garanties respecte als directors, perquè són molts directors, cadascú tindrà la seva forma de pensar, cadascú podrà estar d'acord o no amb aquesta interlocutòria, però no sabran del tot què han de fer d'aquí a 15 dies. I no crec que el conseller vagi escola per escola dient-los què han de fer i que té tot el seu suport. I, com deia abans, apel·lar, diguem, o instar a la gent que no acati sentències tribunals que ens agradin o no ens agradin, són sentències, no? Diguem, en forma i fermes, pues cadascú, diguem, podria fer la seva, també.
Bueno, fermes no, eh? Mm? A partir del moment que tu pots presentar un recurs més ferme.
Ferma és. Ara és un recurs...
No ha acabat el seu recorregut.
En una qüestió...
Quan hi ha sentències fermes...
Sí, sí. A veure, jo crec que hi ha una cosa que s'ha de començar a dir...
Perdona, la sentència és ferma.
Sí, sí, sí.
I ara s'hi ha presentat una interlocutòria, que la interlocutòria no entra a qüestionar la sentència.
I es presentarà un recurs de cassació amb mesures... Per la petició de mesures cautelars.
Però per la interlocutòria, per l'aplicació. Aquí no es qüestiona... No hi ha res que qüestiona la sentència, sinó que diu... Allò que et vaig dir ja val, ara et matiso que la manera d'aplicar-ho és aquesta, i ara el govern pot recórrer en la manera d'aplicar-ho, diguem-ne.
T'està detallant la forma... però no entra en el contingut, no?
Correcte.
Per seguir el fil del que dèiem, jo crec que hi ha una cosa que s'ha de començar a dir, que és que desconfiem de qui et digui que s'ha de blindar la immersió. Per exemple, fa uns mesos ho va dir Gabriel Rufián. Això és sobreescenificar. Per què no es pot blindar la immersió? En aquests termes, dir, blindarem la immersió. Perquè la Constitució i la sentència del Tribunal Castellà Constitucional sobre l'Estatut en relació a la llengua, fa que el castellà sigui la llengua predominant o prominent en l'educació al conjunt de l'Estat. Per tant, qualsevol representant polític o sindical que digui blindarem la immersió, està obviant que els tribunals poden actuar. I, per tant, no es pot blindar la immersió. És un discurs polític sobreescenificat. Primer punt. Segon, a l'escola catalana ja hi ha més d'un 25% de castellà. Ja hi és. En moltes realitats lingüístiques de centres... ja hi ha més del 25% de castellà. No té cap sentit el que planteja el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb aquesta interlocutòria, encara menys a la forma d'aplicació, ja ho dèiem abans. Llavors, què fa falta? Insisteixo, un acord polític. Un acord polític ajustat a la realitat lingüística de cada centre. És a dir, amb autonomia de centre, però amb unes directrius generals. I jo crec que aquest és el camí. I qualsevol discurs que sigui grandiloquent en aquest sentit és equivocat.
Passa que també hi ha una qüestió que a mi no em deixa de sorprendre, ja ha sortit en l'entrevista amb el professor Aguirre, perquè hi havia molts dubtes de si la justícia acceptaria o no acceptaria la petició per part de l'Assemblea per una escola bilingüe a Catalunya, perquè la mateixa decisió del TSJ, així com accepta en aquesta entitat, no accepta, diguem-ne, no, a la petició que fan al mateix sentit a Vox. I jo li preguntava al professor, que no deixa de sorprendre, perquè qui havia posat aquesta denúncia és el propi Estat. És a dir, l'Estat, que en principi està fent una actuació en defensa de tothom, no demana l'execució d'una sentència, sí que ho fa una associació, i la justícia acaba entenent que, per entendre'ns, tenen la mateixa capacitat representativa de l'interès general una associació determinada, en contrapunt amb el propi Estat. Sí, sí. No deixa de ser una lectura sorprenent de la representativitat. Sí.
Hem de recordar que aquesta sentència el govern espanyol no ha demanat aplicar-la. No ho ha demanat. El Ministeri d'Educació ho podria demanar, no ho ha demanat. Per què? Perquè hi havia un acord polític. Hi havia un acord polític. I aquesta és la clau. Hi ha un acord polític aquí, perquè no es produeix, que és un acord polític que anava lligat a la nova llei d'educació. D'aquí el discurs abans que deia de Rufián, que deia, hem blindat la immersió. Evidentment, un discurs sobreactuat, però venia d'aquí tot plegat. Jo crec que això és important. Els acords polítics permeten fer això. Permeten que, davant d'una sentència que és clara en relació a l'aplicació d'un percentatge de castellà a l'escola, tu puguis actuar. És a dir, si hi ha un acord parlamentari ampli, permet que aquella aplicació es pugui fer respectant l'autonomia de centre i atenent la realitat plurilingüística o sociolingüística d'aquell centre, i que no hi hagi un partit que vagi al darrere que cada cop insisteixi. Ei, ei, no, heu de fer això, hi ha una sentència aquí. Això, aquesta és la base, i és el que es pot fer, perquè tota la resta, és a dir, els jutges continuaran actuant. Cada cop que hi hagi una entitat que vulgui denunciar aquesta realitat en algun centre concret, ho farà, i per tant els jutges actuaran, i potser un altre dia no serà el 25% de castellà i serà el 50%. Nosaltres aquest cap de setmana publicàvem una entrevista a l'exconsellera Irene Rigau, que deia una cosa que tenia molt, molt, molt sentit, que és, no anirem més enllà de la realitat en què estem, i encara pot ser pitjor en relació a les demandes judicials si no hi ha aquests acords transversals.
Dani. Totalment d'acord, vull dir, els acords polítics estan per això, per resoldre situacions presents en la societat, i els representants polítics els escollim amb votacions, amb urnes i amb participació, i els representants judicials no. Per tant, estic totalment d'acord amb la síntesi que acaba de fer.
Quan funciona la desobediència? La desobediència civil funciona quan vols pressionar les institucions perquè canvin un marc legal. Sí, no per desobeir un marc legal existent.
El problema de la desobediència, diguem-ne, jo crec que l'he preguntat a la senyora Segura, i ella, evidentment, està tot al seu dret, diguem-ne, a defensar la línia que pugui defensar. Però en aquest país, diguem-ne, abans que arribés aquesta sentència amb caràcter global català, d'aquesta qüestió del català, el que enteníem eren casos puntuals d'escoles. En els casos puntuals d'escoles sempre hi havia hagut un adreçament directe de la justícia directament a cadascun dels directors de les escoles afectades. És veritat que el conseller, una de les últimes coses que havia fet era enviar, no, documentació a la justícia i dir-li el responsable soc jo, i evidentment la justícia en aquesta interlocutòria l'ha apel·lat directament amb ell, no, com a conseller, com a departament d'educació. Però si veu el que ha passat, el que és evident, diguem-ne, és que si això no es compleix, el següent pas previsible per part de la justícia és començar a notificar escola per escola. Això és el que s'ha de fer. I ja, aleshores, aquí ja sí que entres, diguem-ne, en un terreny que és absolutament ingestionable des del punt de vista global.
Sí, sí, no és gestionable ni pel propi TSJ, perquè no té els recursos per fer l'aplicació de la sentència.
No, però els recursos per notificar-ho sí. Jo crec que al final...
Per notificar-ho sí.
És a dir, a vegades és que és impossible que el TSJ... És bastant senzill. Entres a la pàgina web del Departament d'Ensenyament i tens les adreces de tots i cadascun dels centres educatius del país. I, per tant, tu a partir d'allà pots notificar-ho, i un cop està notificat, tampoc cal, tècnicament, en aquest país, que la justícia es preocupi de mirar centre per centre si ho fan. perquè ja està ordenat i tu el que has de donar per fet és que et fan, és que t'ho baixen.
Sí, el que passa és que en l'interlocutòria d'aquest dimarts el que demana el TCJ és de difícil aplicació, perquè li demana a un Ministeri d'Educació sense cos representant a Catalunya que inspeccioni una cosa que no pot fer per efectius. Però és cert el que dius tu. Un cop ja ho notifiques, se suposa que és d'obligat compliment.
Em pregunto si avui estaríem al mateix moment, no, d'aquesta guerra, com deia aquesta última entrevistada, finalment l'acord del que Joan comentava, no, 2 mesos de negociació discreta, no, i mesurada, diguem, amb 4 partits, i per culpa, una vegada més, de la sobreactuació i de quan tu penses, no, que a Twitter t'estan demanant que canviïs, no, que facis un cop al timó i canviïs de postura, baixes d'aquest acord i no s'acaba signant, no acaba a bon port.
D'aquí a menys d'un minut arribarem al punt de les 10 del matí. Estem en directe i en temps de tertúlia avui al matí a Ràdio Estel amb l'Alberto Gómez, el Joan Serra i el Dani Guillem. Fem una pausa per la publicitat i seguim aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones...